Ens acompanya l'ex-eurodiputat santcugatenc i doctor en Relacions Internacionals, Raül Romeva, que aquest dijous ha protagonitzat la conferència inaugural de la 29a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau i que analitza els conflictes i esperances que s'entrecreuen al Mediterrani. Benvingut a Cugat.cat.
Hola, què tal? Moltes gràcies.
El Mediterrani sempre ha estat un espai de pas i d'intercanvi des de fa milers d'anys i que ha servit per expandir les cultures clàssiques grega i romana, així com la cristiana i la musulmana. Com veu vostè ara aquest espai on es diferencien clarament la riba sud i la riba nord?
No és només un problema de riba sud i riba nord, és un problema d'entendre que el Mediterrani pot ser dues coses, o bé pot ser una fossa o bé pot ser un pont. I això ha de servir per comunicar el sud amb el nord, per descomptat, però també el sud amb el sud i el nord amb el nord. Ho dic perquè en aquest moment el gran repte que tenim sobre la taula és entendre que el Mediterrani, de fet, és un espai comú, és un espai compartit, i que no només des del punt de vista, per dir-ho així, biològic, és necessari que el protegim i que el preservem, sinó també des del punt de vista humà i socioeconòmic i sociopolític i geoestratègic, és un espai que reclama d'unes mesures i d'unes accions que no ara, històricament no s'han fet. El que estem vivint en aquests moments al Mediterrani és l'herència d'anys, dècades, de generacions, en molts casos de males pràctiques i sobretot d'una visió molt curtterminisme del que té a veure amb les relacions humanes, que és creure que els territoris es poden simplement retallar i buscar un benefici particular en una part d'aquest territori sense entendre que això, i especialment en un marc com el Mediterrani, reclama d'una aproximació global i col·lectiva més holística que la que s'està fent en aquests moments.
Europa en aquests moments està blindant la seva frontera per por a l'allau d'immigrants. És admissible, però, que la Unió Europea assisteixi a aquest desastre humanitari al rebedor de casa seva sense solucionar-ho i mantenint fronteres enfilats?
És que no és que hi assisteixi, és que el provoca. És a dir, que n'és responsable. Europa està vulnerant, per mi, un dels principis bàsics que en va conformar la seva ingesta, o la seva concepció, que és construir un espai de llibertat no només per mercaderia, sinó també fonamentalment per persones. Dins del territori europeu això ja no s'està complint. I encara és més greu perquè a les fronteres externes de la Unió Europea s'estan construint cada vegada més murs o directament filats i s'està disparant contra aquelles persones que d'una manera legítima i comprensible, donada les circumstàncies, doncs volen accedir a una oportunitat millor de la seva vida, amb l'argument de que aquí no hi cabem tots. El problema és que moltes d'aquestes persones fugen d'una realitat provocada precisament per les pròpies polítiques europees. Per tant, aquí hi ha, per mi, la gran hipocresia que té Europa en aquests moments, que és buscar el màxim benefici, aprofitant recursos, béns i serveis, per dir-ho així, no només Europa, sinó exportant-los cap enfora, i per tant aprofitant-se de les situacions que estan vivint altres països, òbviament també no només des del punt de vista de l'explotació de la mà d'obra, sinó també de l'explotació dels seus recursos, però en canvi, quan es tracta d'acollir les persones que hem deixat allà sense possibilitats de poder desenvolupar un projecte vital, llavors aquí tenim un problema, per dir-ho així, d'egoisme accelerat, que fa que en realitat en lloc d'obrir fronteres el que fem és tancar-ne més cap enfora i, òbviament, fins i tot provocant, per mi, el que és un abisme cada vegada més gran, una bretxa cada vegada més gran entre el que és el nord i el sud del Mediterrani.
Vostè, com a europarlamentari, haurà assistit a diferents sessions que imagino que han tractat el tema. Quina visió n'extreu dels debats parlamentaris al voltant d'aquesta qüestió?
El tema del Mediterrani, des del punt de vista migratori, per exemple, hi ha moltes dimensions. El tema mediterrani, de fet, és una de les coses que vull afrontar. No és només un tema, per dir-ho així, migratori, el que afecta el Mediterrani, ni geopolític. Hi ha molts aspectes que estan relacionats i que a mi em sembla que tots ells són importants. Però des del punt de vista migratori, el gran problema que té Europa en aquests moments és doble. El primer, no existeix una política migratòria europea. Existeixen moltes polítiques migratòries als estats i, per tant, des d'aquest punt de vista hi ha una visió estatal del que és el flux de persones, oblidant per mi un principi fonamental. La gent, quan ve a Europa, no ve a un país determinat, ve a Europa. El que passa és que entra per Espanya o per Grècia o per Itàlia o per Malta, però venen a Europa, no venen a aquests països, entre altres coses perquè saben perfectament que les oportunitats les tindran en funció de la realitat europea, no de la realitat de cadascun dels estats. Per tant, des d'aquest punt de vista hi ha un primer problema, que és l'absència d'una política migratòria europea. El segon problema és que aquestes polítiques migratòries estatals que existeixen es basen fonamentalment en una concepció centrada gairebé exclusivament en la percepció de seguretat. És a dir, entenent que el gran repte que avui té aquests països és evitar l'entrada massiva de persones que poden desestabilitzar, per dir-ho així, la ràtio entre poblacions, i no només el punt de vista, per dir-ho així, d'accés als recursos públics, sinó directament, en molts casos, per motius de racisme i de xenofòbia des del punt de vista de les cultures que moltes d'aquestes poblacions tenen. Per tant, des d'aquest punt de vista hi ha un greu problema, un segon problema, que és que en un mal usat nom de la seguretat, el que es fa és vulnerar drets fonamentals, vulnerar llibertats i vulnerar els propis principis de fundació de la Unió Europea. En el marc europeu el que sí que he pogut accedir ha sigut a una sèrie de situacions bastant escandaloses i que a més per mi han suposat una decepció profunda i creixent del que significa en aquests moments el projecte europeu, que passen per actituds tan hipòcrites com el fet de, per una banda, aixecar cada vegada més aquests murs, aquests filats, aquestes fronteres entre el nord i el sud, però al mateix temps quan tenim una catàstrofe, un drama humanitari d'una pastera que s'ha enfonsat i que ha provocat centenars de morts, en alguns casos directament relacionats amb aquesta situació, sigui a les costes de Lampedusa, sigui a les costes de Grècia i d'Itàlia o d'on sigui, llavors tots plorem el drama humanitari i que quina pena, quina llàstima, i fem sessions d'homenatge. I això és el que més, això és el que clarament més m'ha indignat, és a dir, veure com obviant totes les polítiques que s'estan aplicant i que són les responsables de que això passi, hi hagi una actitud en molts casos caritativa i paternalista del que significa, en fi, la pèrdua de les vides humanes, no? Com si aquestes vides humanes no s'haguessin perdut per una mala manera de fer les coses i per una política completament errònia per part de la Unió Europea. I aquest és per mi un dels grans drames que a nivell europeu s'estan afrontant molt malament. La pujada, la crescuda de l'extrema dreta, de fet, no deixa de ser un símptoma d'això que està passant, perquè el que s'està fent és pervertint el discurs de la llibertat, pervertint el discurs dels moviments i dels fluxos de persones i utilitzant com a cap de turca persones que en realitat no tenen cap culpa ni cap responsabilitat respecte al que han sigut decisions preses en els òrgans polítics europeus i que han tingut conseqüències nefastes per Europa, però també, òbviament, per aquests països del sud i de l'est de la Mediterrània.
I com vostè mig apuntava al principi, que són països que són víctimes d'unes fronteres traçades durant l'època colonial i amb uns problemes socials i econòmics també en part provocat per això.
És que, esclar, un no pot entendre el Magreb i un no pot entendre Orient Mitjà sense analitzar a fons els processos de colonització i descolonització dels últims anys, i diria que segles, perquè això ha sigut un procés bastant, bastant llarg, no? Per tant, hi ha una responsabilitat històrica per part d'això que anomenem el nord del Mediterrani en relació al que està passant al sud. El que passa és que hi ha també una lectura curtterminista que ha fet que fins i tot recentment s'hagin produït situacions per mi absolutament escandaloses d'alimentar militarment, econòmicament i políticament aquells actors que, malgrat saber que eren actors fonamentalment responsables de les desgràcies que estaven vivint les seves pròpies poblacions, interessaven els poders fàctics europeus. I això ha comportat una sèrie de situacions que han anat alimentant unes vulneracions flagrants dels drets humans en aquests països. Per tant, no és només un fet històric el que hem de lamentar, sinó també són les polítiques actuals que s'han dut a terme i que provoquen que avui en dia estem contínuament actuant a la reactiva i amb visions curtterministes. La manca d'una visió global i territorial, en primer lloc, i la manca d'una visió de perspectiva generacional, en segon lloc, és el que ha fet per mi, i és una mica l'anàlisi que jo volia fer en la meva intervenció, és el que ha fet que avui no tinguem encara una consciència de que estem afrontant la perspectiva mediterrània amb voluntat i amb capacitat, sobretot, de desenvolupar i, sobretot, de trobar sortides a molts dels conflictes actuals que hi ha en aquests moments oberts a la regió. I no només parlo dels conflictes, per dir-ho així, locals, o fins i tot el conflicte anomenat nord-sud, sinó que també, d'una manera molt clara, parlo del conflicte, per dir-ho així, humanista, el que hi ha al darrere de tot plegat i sobretot d'aquesta pèrdua de visió i de dimensió humana que en aquests moments està afectant a moltes d'aquestes situacions.
Un altre dels tòpics clàssics és dels països del sud del de la Unió Europea en aquest cas, és que és un tema que els països del nord de la Unió Europea se'n desentenen perquè no tenen la frontera a tocar del Mediterrani. Com es veu això? Com es viu?
Això és que l'Europea ha sigut un dels debats els últims anys, almenys els últims 10 anys, en el que a mi m'ha tocat ser, per dir-ho així, un actor directament implicat. I és cert, hi ha una perspectiva, hi ha una percepció per part de molts d'aquests països, altres països nòrdics, que consideren que els temes que tenen a veure amb els moviments de persones, amb els fluxos migratoris, són entre cometes, un problema del sud d'Europa, perquè òbviament són la porta d'entrada a Europa, i des del punt de vista no només dels fluxos migratoris sinó també de les polítiques d'asil hi ha hagut una clarament jo diria una política no només equivocada sinó directament en fi, jo crec que absolutament nefasta per part d'alguns països del sud en quant a la praxis però també del nord en quant a desentendre's de que aquest és un problema que s'ha d'afrontar a escala europea. I quan dic problema no em refereixo que sigui un problema que la gent vulgui venir. Em refereixo que és un problema la manca d'una política europea per gestionar aquest tipus de situacions. El que no és acceptable, el que no és admissible, és que nosaltres focalitzem tota la capacitat europea per afrontar aquesta situació des de la perspectiva estrictament militar i policial, que és el que s'està fent. És a dir, invertint recursos en això que anomenem Frontex, en això que anomenem la policia, per dir-ho així, vigilant de les costes, en garantir per mi anacronismes com són Ceuta i Melilla que l'únic que fan és alimentar encara aquesta perspectiva, aquesta percepció més de que en el fons aquests herències colonials doncs, no s'han acabat de superar del tot i en canvi no invertir en allò que hauríem de considerar una efectiva i eficaç política migratòria que implica bàsicament en fomentar els fluxos legals de persones i que la gent pugui venir entrar i sortir d'Europa en funció també de les circumstàncies i de les voluntats amb tota normalitat i amb tota la dignitat humana que aquest tipus de fluxes mereixen. No? Europa ha estat històricament una nació, per dir-ho així, de migrants cap a Amèrica, de migrants cap a l'Àsia, de migrants cap a l'Àfrica, fins i tot. Ara ens trobem amb que Europa és un espai que el que fa és fonamentalment acollir immigració. Han canviat les coses, però històricament hi ha, des del meu punt de vista, un deute en tant que població històricament emigrant respecte a aquells països que en el seu moment van acollir moltes d'aquestes poblacions que aquí a Europa doncs, tenien dificultats per tenir un projecte vital en condicions. No? Ara són altres poblacions les que es demanen aquesta col·laboració, aquesta ajuda. I Europa té una doble responsabilitat. La primera, deixar de provocar aquesta necessitat, perquè recordo una vegada més, moltes d'aquestes situacions són degut a polítiques provocades per les pròpies autoritats europees. I segona, en tant que responsable de moltes d'aquestes situacions, home, la política d'acollir aquestes comunitats a mi em sembla que passa no ja per una responsabilitat històrica, sinó directament per un deute clarament humà, humanista i humanitari. No?
És el debat que tenim sobre la taula des de fa molts anys de l'obertura total o no de les fronteres i dels papers per tots. Com s'ha d'afrontar aquesta problemàtica?
És que jo crec que moltes vegades el que es planteja és una dicotomia absolutament falsa. És a dir, es diu, no, com que no podem donar papers per tothom, el que hem de fer és tancar les fronteres. Escolta, jo en aquests moments veig moltes vies amb les quals es pot gestionar aquest tema. Primer, des del punt de vista responsable, jo crec que hi ha una gran capacitat i sobretot des del punt de vista polític hi ha una gran possibilitat d'establir això que anomenem polítiques de fluxes regulars. És a dir, en aquests moments hi ha molta gent que òbviament davant de la situació particular que està vivint els seus països vol venir, però quan arriba aquí se n'adona que la situació tampoc és tan ideal com s'hauria imaginat i per tant vol poder tornar. Les dificultats són sempre en els dos sentits, és a dir, per entrar però també per sortir moltes vegades perquè llavors té unes conseqüències cap a la possibilitat de poder tornar a entrar en un futur immediat. No? Per tant, hi ha una manca de reglament, una manca de vies, de mecanismes que et permetin aquesta normalització del flux de persones i que aquest flux s'adapti també a les situacions i a les necessitats de cada moment. Aquest és un primer aspecte que a mi em sembla que no s'ha abordat. Davant d'aquesta realitat, la política majoritàriament adoptada per molts governs és tancar fronteres. La segona qüestió a mi encara em sembla més greu, que és la de creure bàsicament que aquí tenim una mena, per dir-ho així, de dret històric a decidir qui pot venir i qui no pot venir. Escolti, la gent que hem nascut a Europa hi hem nascut per pura casualitat. i per pura, en fi, diguem, circumstàncies alienes a la nostra, circumstància individual. En tot cas era perquè els dos pares estaven aquí, però no nosaltres. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta soberbia que moltes vegades veiem a l'hora de dir això que sentim tantes vegades, no, primer els d'aquí, què vol dir primer els d'aquí? Escolta, tu has nascut aquí per pura xamba. Per tant, què vol dir aquesta responsabilitat, aquesta mena de per dir-ho així, de sectarisme, de creure que perquè tu has tingut una sort determinada, altres persones doncs poden no tenir-la, si es considera que això és una sort, esclar. Per tant, des d'aquest punt de vista, a mi em sembla que hi ha un eurocentrisme massa exacerbat i que fa que a l'hora d'analitzar i dissenyar polítiques doncs això sigui equivocat, no? I el tercer aspecte que a mi em sembla també important, escolta, no ens enganyem, el gran objectiu no és tant permetre que la gent vingui, sinó evitar que la gent hagi de marxar de casa seva. I aquest és el gran repte. És a dir, el que no val és dir hem de posar tots els esforços perquè la gent no vingui i en canvi no fer cap esforç perquè la gent no hagi de marxar de casa seva. Òbviament la gent si marxa és perquè no té més opcions. Però si nosaltres esquilmem els seus recursos naturals, sigui la pesca, sigui els recursos minerals, sigui explotant i sobreexplotant la seva mà d'obra, etc. Òbviament arriba un moment que la gent també busca les seves oportunitats. Nosaltres som responsables de que la gent hagi de marxar de casa seva. Òbviament, molta d'aquesta gent, si pogués, no marxaria. Escolta, on millor que a casa pot estar una persona? Per tant, el que a mi em sembla una fal·làcia absoluta és creure que el debat és com evitem que aquestes persones vinguin, quan el debat en realitat hauria de ser com garantim que aquestes persones no hagin de marxar i en tot cas que vinguin, si volen venir, per voluntat, no per necessitat. Aquest és el debat que hem de posar sobre la taula i aquest debat no existeix. O sigui, parlem molt de la immigració o parlem molt d'aquests moviments i parlem molt de fronteres i parlem molt de papers per tothom fent una lectura de la realitat que parteix de la base que aquestes persones venen perquè sí. Escolti, no venen perquè sí, venen perquè hi ha unes causes. I si no hi haguessin aquestes causes, aquestes persones no vindrien. El problema és que aquestes causes no són el debat. Aquest és el drama que a mi em preocupa i que a mi d'alguna manera m'indigna no només a escala parlamentària, sinó també moltes vegades a nivell de com s'enfoca el tema a escala de molts mitjans de comunicació, no? I per tant, evidentment, hi ha una situació que és per mi absolutament raonable i comprensible, que és voler mantenir uns fluxes, per dir-ho així, reglamentats, irregulars i normativitzats, el que significa el moviment de persones. Això em sembla normal i em sembla que qualsevol societat en surt beneficiada d'això, però per altra banda el que no podem és ser ni cínics ni hipòcrites i per tant entendre què significa, en quina situació ens trobem avui i què està passant avui per entendre per què estem davant d'aquestes situacions, d'aquests fluxes i d'aquest drama humà que significa que molta gent hagi de marxar de casa seva en aquestes circumstàncies. No oblidem també un altre aspecte. En aquests moments els països del sud d'Europa també estan exportant, entre cometes, molta gent per la pròpia situació econòmica que viu en aquests països, no? Sigui Itàlia, sigui Portugal, sigui Grècia, fins i tot França en alguns casos, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, tots aquestes, entre cometes, emigracions forçades de sobretot gent jove i gent qualificada, en el fons no deixa de ser també un reflex més d'aquesta realitat que estem vivint en aquests moments de mala interpretació i sobretot de mala gestió del que són les situacions actuals, no? Per tant, jo el que intento una mica és defugir aquest debat en clau estrictament aquí no hi cabem tots, que aquesta és la porta d'entrada que molta gent utilitza per tancar la discussió dient, com que no hi cabem tots, tanquem fronteres. El debat és per mi una mica més ampli i sobretot bastant més complex que no pas això, i si no analitzem totes les perspectives d'aquest debat, òbviament és molt probable que forces polítiques que utilitzen aquest debat per engruixir les seves files, com és l'extrema dreta, doncs home, cada vegada tinguin més suports. Però bàsicament perquè partim d'un debat falsejat i un debat tergiversat de la realitat.
Per acabar, Raül Romeva, per ell, què és el Mediterrani o què hauria de ser el Mediterrani?
El Mediterrani és, per definició, un pont entre cultures. El Mediterrani és un espai que, malgrat ser un espai líquid i, per tant, per dir-ho així, que no s'hi pot caminar, és un espai que comunica És un espai que ha de permetre que en les seves ribes hi hagi una diversitat, però també una capacitat de construcció comuna i compartida que facin d'aquest espai no un espai de divisió, sinó un espai de confluència, un espai d'intercanvi, un espai que et permeti, com a mínim, connectar el nord amb el sud, l'est amb l'oest, però també repeteixo, el nord amb el nord i el sud amb el sud. I per tant, d'aquest punt de vista, la qüestió de fons és entendre què és aquest mar. Si aquest mar és un pont o aquest mar ha de ser una fossa. Si aquest mar ha de ser un pont, òbviament tenim en aquests moments molts deures a fer. Els tenim històricament, però els tenim políticament en el moment actual perquè això sigui així. I malauradament crec que en molts casos no els estem fent.
Doncs Raül Romeva, moltes gràcies per atendre el 4.cat i fins la propera.
Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres.